Devant mon chevalet, passer des nuits blanches.
Tallar això és una heretgia. És una heretgia. Jo crec que la cançó francesa ha donat molts mites. I Charles Aznavour és un dels més grans, sens dubte, sense discussió. Quan tens 90 anys i mai has parat de treballar, les dades mereixen tant com les que ara us passo a explicar. Ha compost unes 800 cançons. N'ha gravat un miler. I ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. I continua treballant i fent gires com les que la porta demà al Gran Teatre del Liceu, on oferirà un recital antològic. Aquest matí no només és un honor, és un immens honor i un immens plaer poder saludar i poder parlar amb un mite de la música com ell. Monsieur Aznavour. Bon dia, bonjour.
Bon.
I saludem també el John de Razzi, que ens ajudarà amb la traducció. Bon dia, John.
Bon dia.
Arriba a Catalunya amb una gira que l'ha portat, o que el portarà, per Anglaterra, per als Estats Units, per Polònia, per Alemanya, per Itàlia, per a Rússia, per Bèlgica. Em pot explicar com aguanta el ritme amb 90 anys?
C'est le bonheur de me retrouver.
Mira,
avec un public.
És la felicitat d'estar amb un públic. És l'alegria d'estar sempre en funcionament en la meva professió. I és una modalitat de vida, és una manera de viure.
I no sé, permeti'm que li pregunti. Ja ho sé que moltes vegades la gent pot pensar quines preguntes fan aquests periodistes que sembla que el vulguin jubilar. No, però molta gent pensarà, carai, amb el que ha fet vostè, jo viuria tranquil, potser, a casa seva, vivint la vida que a vostè li agradaria viure.
No, mais la retraite, si je prends totalement la retraite...
La jubilació, si em jubilo, si em jubilés...
C'est l'antichambre de la mort.
Home, això és és com arribar a la mort, ja, eh?
J'ai pris une retraite...
Mira, jo em vaig jubilar... A veure, jo no faig cinema, per exemple. Abans feia cinema, també. Però mira, la cançó és la meva manera de viure. Jo no puc viure sense cantar.
Què fa quan està de gira, vostè, un dia normal? Quan està de gira, què fa habitualment Charles Aznavour?
Normalment em llevo bastant d'hora, al matí. I des que estic preparat i he esmorzat, me'n vaig al meu escriptori a treballar. Em sento molt atret envers el meu escriptori. Cada dia escric. No ho conservo tot, eh? És a dir, llenço moltes més coses les que conservo del que escric. Però l'escriptura per mi és un múscul. És com tota la vida. Mira, si no treballes aquest múscul, perds possibilitats.
I això, quan està de gira o cada dia de cada dia, encara que no estigui de gira?
No, chaque jour.
No, cada dia, gira o no, cada dia que gira el món, jo faig això.
I què escriu?
Escric de tot. Escric cròniques, escric cançons, escric planes per a descriure els meus viatges, tot allò que em passi pel cap. Hi ha tant d'amor, de souvenir, autour de toi, toi, la mamá. Hi ha tant de larmes et de sourires, à travers toi, toi. Diu,
sóc jo el que canta. Sí, és vostè el que canta.
No puc sentir.
Demà actuarà al Gran Teatre del Liceu fent un recital antològic. Sí. Dels centenars de cançons que ha gravat, quantes sonaran en directe?
En directe, això d'aplir en directe.
Què vols dir en directe amb això? Què vols dir?
No, 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 que quantes d'aquestes cançons... Vostè ha gravat 800 cançons o 900 cançons. Quantes? El seu repertori de quantes cançons?
En espanyol, en alemany...
Home, és perquè ja has registrat en castellà, en francès, en anglès, en italià, en rus... I fins i tot una cançó en napolità.
Però quantes, en total, el repertori de quantes cançons demà escoltaran al Liceu?
Demà?
Oui. Demà? És que la teva pregunta em deixa bocabadat. Totes seran cantades. No hi haurà ni una enregistrada.
No, no, no. Ah. El que et refereixi... No, no, evidentment, totes en directe, no. Quantes cançons cantarà?
Combien de chansons vous allez demà? Parce que vous allez enregistrer 800. Vous allez chanter 800 chansons, non?
Non, 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 je veux pas.
Non, non, no, 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 no cantaré 800 cançons perquè la gent no podria anar a dormir, ni podrien deia dinar.
Je chante une vingtaine de chansons.
Cantaré unes 20 cançons.
Unes 20 cançons.
Presque moitié, moitié français.
Gairebé la meitat en francès i l'altra meitat en castellà.
La selecció la fa sempre vostè o amb preferències dels seguidors, dels llocs on visita?
No, c'est toujours moi.
No, no, sóc jo sempre el que les trio, eh?
Je ne chante pas les chansons.
Mai no canto les cançons que em demana el públic. Sempre imposo al públic la cançó que jo vull cantar.
Hi ha alguna cançó que els últims anys a la seva gira no ha fallat mai? Mai, mai, mai?
Hi ha Sa Jeunesse.
Sa Jeunesse.
Qui s'appelle en espanyol,
que en castellà li diuen Nuestra Juventud. Que ja està amb la seva segona generació de traducció.
La primera,
la primera vegada que la vaig cantar en castellà la vaig cantar a l'Empori.
Sí.
Aquí. Fa 60 anys.
Uf.
I jo no sabia ni una paraula de castellà. I quan em vaig adonar que la traducció era dolenta, vaig fer canviar la traducció per tenir una millor versió en castellà. I és per això que una llengua s'ha d'entendre. És a dir, potser parlar-la no és important, però entendre-la és molt important. Perquè així, doncs, el traductor no traïciona.
Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche.
Aquesta és la cançó cap a la qual parlava Charles Aznavour, però n'hi ha moltes més com aquesta. Aquesta cançó amb la seva filla, amb la Càtia, també la veurem a l'escenari demà al Liceu?
Sí, sí, vindrà amb mi.
Vostè es va haver de posar a treballar molt jove. Els seus fills?
A l'edat de 9 anys vaig
9
començar
anys.
A treballar.
Sí.
Mai no hi ha estat a l'atur, eh? La veritat és que mai no hi ha estat a l'atur. Sempre treballant, des dels 9 anys. Vaig treballar en 3 disciplines diferents.
Mira,
vam començar amb la meva germana com a ballarins. Després vaig ser un nen actor durant molt i molt de temps, nen actor. I un dia, per pura casualitat, vaig començar a cantar. I és el que he preferit, de les tres professions, la de cantant.
Vostè a més ha fet lletres, ha escrit cançons per mites de la cançó francesa també, com Edith Piaf, com Juliette Gréco o com Gilbert Bécaud. Amb Edith Piaf, a més, hi va tenir als seus inicis una relació molt especial, no?
Vam tenir una relació de carrer amb l'Edit. Perquè els meus pares eren emigrants. I els pares ens deixaven que anéssim al carrer, perquè ells no entenien el francès, els meus pares. La qual cosa va fer que jo, al començament, estava sempre amb nens al carrer. La qual cosa ens va donar com una mena doncs, de parentesca amb l'Edit Piaf quan la vaig conèixer.
És veritat que Edit Piaf li va demanar que vostè fos el seu confident? Això només es diu, amb un gran amic, eh?
No, em va demanar això, que fos el seu confident. Jo vaig ser el seu confident, perquè no ho va demanar. Sobretot era el seu còmplice. Que no és el mateix, eh?
Però complicitat o confidencialitat, això només és patrimoni de grans amics.
Avui on a été très,
sí,
très
nosaltres vam ser molt i molt amics fins al final, de fet.
C'est un gars qui m'a dit de venir.
Era una persona, senyors Nabur, tan complicada emocionalment com transmetia, dit Piaf?
Il faut pas se referir au dernier film.
Suposo que no ens podem referir a les darreres pel·lícules de l'Edith Piaf, eh? La darrera pel·lícula va ser una pel·lícula excel·lent, però no era veritablement ella, eh? Perquè la Piaf tenia molt d'humor i en la pel·lícula aquesta no hi havia gens de sentit de l'humor.
De fet, malgrat l'estreta relació que va mantenir amb Piaf i que va cantar molts cops amb ella, mai van gravar junts. Per què?
Mira, en aquella època no es gravava, no s'enregistrava, doncs, plegats. És que era una qüestió tècnica, no es feia. El duo va ser inventat en el moment en què va haver Nat King Cole i la seva filla. Van fer un duo per primera vegada. I crec que jo vaig arribar immediatament després imitant el Nat King Cole, eh?
Make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung.
Ara sentim Frank Sinatra. Amb Frank Sinatra no sé si la relació també va anar més enllà de la més professional. I va ser una relació d'amistat.
Home, i tant. I tant. I tant durant molt i molt de temps, eh?
Com era Sinatra?
Adorable.
Era adorable.
Très, très définitif dans ses idées.
Molt clar amb les seves idees, però malgrat això, adorable.
Très ouvert.
Molt obert. Un tio intel·ligent, amb Sinatra. I mira, sabia moltes coses, eh? Perquè els nord-americans no saben sempre el que passa fora.
Si jo li pregunto quin és el gran talent, el major talent musical amb el que vostè ha treballat mai, què em diria, senyor Nabur?
Per mi, el gran talent és Charles
Trenet. El més gran talent és Charles Trenet, sí.
C'est un chanteur complet.
És un cantant complet, és un poeta meravellós. Va ensenyar als autors i compositors francesos moltes coses.
I la millor cançó francesa escrita mai?
C'est celle qui sera écrite demain.
La que serà escrita demà per ell.
Hem parlat de mites com Piaf, com Sinatra, com Chevalier, com Charles Trenet. Però de les noves generacions musicals, qui li agrada, Charles Aznavour?
Mira, en general m'agrada les novetats, però encara no he vist l'arribada d'algú tan fort com el que has citat anteriorment.
Li agraden els francesos Daft Punk? Daft Punk, aquests?
No sé ni qui són.
És un grup que ha agafat una cançó seva i l'ha convertit al hip-hop.
Une de vos chansons, hip-hop.
Je connais pas qui.
Ni els conec.
No, i segurament tampoc sap res de D.R. Dre, que és un raper que ha venut la seva empresa d'auriculars a Apple, a Macintosh, i la va fer servir en aquesta cançó.
Caldrà que ho compri, això, per saber què és, perquè és que no l'he sentit mai.
No, peri. Hi ha un duet de música electrònica de Los Angeles que es diu Bittersweet, que va fer servir el ritme en aquesta cançó.
Mira, de tant en tant rebo unes coses on s'utilitzen començaments de cançons i doncs m'ho envien perquè no els demandi, eh? Perquè ho sàpiga. Sí. La qual cosa fa que finalment no he pogut anar mai als tribunals, tu.
Avui sí que vull acabar aquesta conversa, senyor Nabur, escoltant... Escolti'm, si vostè agafa una llista... vostè agafa una llista amb les seves grans cançons, amb les cançons conegudes, probablement cadascú del nostre entorn en tindria una. Jo ho sento, però també t'he dit que per mi la cançó és aquesta. She may be the fairy.
this I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay.
Aquesta és una cançó franco-anglesa, sí senyor.
No, ça prouve que...
No, mira, això prova una cosa. Prova que la cançó francesa, sigui quin sigui la modalitat, acaba recorregent el món sencer.
Què més té en cartera? Què més vol fer? Perquè s'ha parlat d'una comèdia musical, que té escrita una opereta, fins i tot s'ha parlat d'una adaptació de l'Ulisses de Joyce. És veritat, tot això són rumorologies que s'inventa la premsa.
No, mira, en aquests moments estic escrivint una comèdia musical per a Broadway que s'anomena Ravive la vie. I a més, començaré a treballar amb un autor francès molt important de teatre que té ganes de fer comèdies musicals. Perquè s'ha adonat que la meva escriptura és més clàssica que l'escriptura de molts dels meus col·legues.
Avui li vull agrair molt. Molt, no sap com. Avui per mi és un honor i enorme poder rebre'l en aquest estudi. Pel que s'ha escoltat la música a casa meva, la seva música a casa meva, i perquè vostè és d'allò que en diuen un autor transgeneracional. De tantes i tantes generacions, antigues, presents, i cregui-s'ho també que del futur. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Demà Liceu, recordi-ho, Charles Aznavour.
Merci a vous.
Gràcies a vosaltres.
A toujours.
I gràcies i per sempre.